parlant de històries personals i de cicatrius personals, Manel, ara escoltarem un reportatge que has fet aquests dies, que s'ha preparat per al Matí de Catalunya Ràdio, que és precisament això, una història personal d'una dona que vas conèixer a Mariúpol. Ens en fas un titular perquè l'escoltem de seguida?
Sí, és això. Abans ho deia la Cèlia, no? Vas pensant en molta gent que et vas trobant durant les guerres i situacions molt dures. I jo em vaig trobar una persona que necessitava ajuda i de la qual jo ni tan sols me'n vaig en recordar mai més, ni de la cara, ni del nom, ni de res, només d'unes paraules, no? que em va dir a Mariúpol. I és treu-me d'aquí.
Doncs amb aquestes paraules va començar una història que ara escoltareu com va acabar, amb un reportatge que ha preparat el Manel Elias per al Matí de Catalunya Ràdio, i que és, si més no, una història de llum, una història d'esperança enmig d'aquesta situació tan ferotge com és la guerra d'Ucraïna. Manel Elias, Cèlia Sarnadas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant tot aquest matí amb aquest directe que hem fet des d'Ucraïna, des de Kiev i des de Barcelona. Gràcies.
Adéu, que vagi molt
bé. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Gràcies, fins ara. Vinga, va, ara anem a escoltar aquest reportatge del Manel Elias.
Feia setmanes que acumulava impactes cobrint la guerra quan vaig entrar a Mariúpol, i allò ho superava tot. Milers de persones amb l'aspecte de homeless atrapades. Les tropes del Kremlin assetjaven la ciutat per forçar els soldats ucraïnesos a la rendició total. Jo aprofitava les parades de l'autobús de premsa per intentar parlar amb aquella gent. De sobte, una dona se'n va tensar. Em va implorar que la tragués d'allà. No puc, li responia, no ens en sortirem. Ella hi insistia i jo em sentia impotent. Suposo que per calmar el meu malestar li vaig dir que s'apuntés al meu telèfon. Barcelona, pujo a l'autobús. Els militars em reclamaven. Ja feia setmanes que jo era a Catalunya quan el 4 de juny vaig rebre un WhatsApp d'un número que desconeixia.
Здравствуйте, Мануэль.
L'Oksana Fomenko havia aconseguit escapar-se del calvari. Havia arribat a Kiev i es disposava a anar cap a Polònia. D'allà, amb un vol gratuït, volia aterrar algun punt d'Espanya. I així va ser. Finalment va anar a parar a la calçada d'Europesa, un poblet de Castella-La Mancha. Estic a punt de trobar-me amb aquella dona del treu-me d'aquí. Ens saludem en un carrer cèntric però desert. És just al davant de la casa on han viscut els 6 ucraïnesos que ha acollit la calçada d'Europesa. El menjador, amb força fred, parlem.
I quan van començar els esdeveniments del 2014, la guerra del Donbass, vaig marxar cap a Mariúpol. I mira, la guerra va aparèixer per segona vegada a la meva vida a Mariúpol. M'agrada molt viure allà, m'agradava molt la ciutat.
En quines condicions sobrevivíeu?
De seguida van tallar l'electricitat, l'aigua, el gas, la connexió per mòbils. Van deixar de treballar totes les botigues. No hi havia calefacció i era impossible cuinar. Res. Fins al punt que agafàvem l'aigua de la pluja quan plovia i la neu quan es fonia de les teulades. L'agafàvem amb galledes, la fèiem servir per rentar-nos. De vegades ens la bevíem. Teníem 3 cossos morts a l'entrada i passàvem per la vora quan sortíem. Estaven coberts només amb un tros de roba. No es podien treure ni enterrar. Impossible. Fins i tot dormíem a la seva vora, dormíem al terra, menys de 10 graus. Feia fred i no podies dormir ni res. L'última nit em va semblar que venia algú, vam anar-ho a veure i vam veure que tot cremava, tots els edificis cremaven. Van sortir sota els trets, de nit, fosc. Vam caminar 15 o 20 quilòmetres.
Què recorda del dia que ens vam trobar, aquell 12 d'abril?
Vaig entendre que no us deixaven marxar lluny ni fer res. Us movíeu amb compte i provàveu de gravar perquè us vigilaven els militars amb els fusells. Quan vaig sentir que hi havia un corresponsal espanyol, vaig buscar-lo per preguntar-te si podia sortir d'allà o no.
Setmanes després, un voluntari va organitzar una fugida de Mariúpol amb un mini autobús. Un lloc era per a l'Oksana.
Conduïa literalment entre mines explosives. Al vehicle hi havia molts nens petits. Volíem evitar els controls, no ens haurien deixat passar i conduíem pels camps. Hi havia 6 places al microbús i eren 26.
Ara es mostra agraïda amb l'acollida a la calçada d'Europesa, però també se li entreveu frustració.
La casa és de l'Ajuntament, gratuïta, i el menjar ens el donen els veïns i la roba també. A l'estiu els nens em portaven gelats, em feien plorar. Em feia vergonya com a dona adulta rebre gelats dels nens. La gent aquí és molt bona, no puc dir-ne res de dolent. He fet molts amics. Però Manel, aquí no hi ha feina, no puc estar contínuament aquí pendent de l'ajuda dels veïns, he de tirar endavant.
Viurà a prop de Màlaga, oi? Això és perquè allà hi ha mar, com a Mariúpol?
El
mar és el meu punt dèbil, m'encanta, no puc viure sense. Però aquest no és el motiu, en aquella ciutat hi tinc una amiga i m'ajuda a buscar allotjament i feina.
El que ja no es planteja és tornar a viure a Ucraïna.
No vull tornar-hi, no vull començar per tercera vegada en aquell país. Com que hi tinc la meva mare, algun dia la visitaré.
Anem junts fins a l'estació de Atocha, a Madrid. Tot el que té, una paella, un assecador i 4 peces de roba, cap aquí, en una maleta negra. La següent estació és Màlaga, una parada plena d'interrogants. Tornar a començar amb 52 anys.
Si la vida et deixa només una maleta, com pots començar? Des de zero. Nulla.
El matí de Catalunya Ràdio, des de Kiev, un any després.
Catalunya Ràdio.